quadrada per portar-la davant el jutjat perquè declari per un delicte d'odi contra la policia espanyola, segons fonts de la CUP. La regidora ja ha anunciat que s'acollirà al dret a no declarar. El jutjat número 2 de Reus va ordenar ahir la detenció de Quadrada després que no hagi comparegut en cap de les tres ocasions que la jutge la va citar per declarar. La darrera va ser dilluns passat. La regidora ha al·legat que no reconeix els tribunals espanyols. Un dijous marcat pel ple d'investidura a partir de les 5 de la tarda, ple d'investidura de Jordi Turull, que s'ha precipitat després que el jutge Pablo Llarena hagi citat per demà Turull i 5 encausats més per notificar-los al processament. El president de la cambra va afirmar que ja s'han vulnerat els drets polítics de Jordi Sánchez i també es podrien produir ingerències així divendres en referència a Jordi Turull. Ciutadans, PSC i PP van carregar contra Torrent després de la ronda de contactes. Carles Puigdemont va qualificar Turull d'un gran president per revertir els efectes del 155. I la CUP, també protagonista d'aquest dia, perquè obre un debat entre la militància i decidirà a les 3 de la tarda sobre la investidura de Jordi Turull. El regidor de l'Ajuntament de Girona, Lluc Salella, va lamentar que Junts per Catalunya i Esquerra hagin pres una decisió unilateral proposant el nom de Jordi Turull. La CUP va insistir que el seu candidat és Carles Puigdemont. El govern espanyol considera que aquesta decisió deteriora la dignitat de la institució en actuar amb precipitació i falta de transparència en contra de l'interès general dels ciutadans i va advertir que el 155 pot continuar vigent. I tanquem amb una notícia religiosa perquè el papa va acceptar ahir la renúncia de Darío Eduardo Viganó com a secretari de comunicació. Fins aquí les notícies, continuem amb Plusvàlua Dones.
Ràdio Estel.
Els matins de dilluns a divendres se't passaran volant. A 2:15 del matí, la Fórmula Lesant a Ràdio Estel. Un magazín ple d'entreteniment per omplir els matins de bona ràdio. Cada dia de dilluns a divendres a 2:15 del matí tens una cita amb l'Albert Lesant a la Fórmula Lesant de Ràdio Estel. No hi faltis.
Hi ha guerrers que neixen sense armadura. Neixen per ser extraordinaris, com l'Álvaro, que va néixer amb 25 setmanes de gestació i 650 grams. Des de Vall d'Hebron impulsem el Centre de Neonatologia Avançada perquè cada dia més guerrers com ell puguin sobreviure. Coneix la seva història i col·labora al web amb tucomacasa.com.
Clínica del Remei, la teva propera clínica. Un gran equip mèdic amb servei d'urgències les 24 hores del dia amb unitat de pediatria integral i el millor tracte i atenció. Escorial 148 de Barcelona. Truca'ns al 93 285 0010.
Hola, sóc Àlex Granell. El diumenge 8 d'abril celebrem 40 anys de cursa. Aquest any tens 40 raons per córrer la cursa del Corte Inglés. Posa del nas solidari de Palla Pupes i participa a la gran festa de l'esport popular. Felicitats, cursa!
El 8 d'abril celebrem 40 anys de cursa.
Inscripcions gratuïtes al Corte Inglés i a cursaalcorteinglés.cat.
Ràdio Estel.
Plusvàlua Dones, un programa sobre l'actualitat econòmica i social amb clau de dones i valors del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, cada dijous a les 9 del matí a Ràdio Estel.
Bon dia. Comencem el Plusvàlua Dones d'avui, un programa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, presentat per Montserrat Nebrera i dirigit per Mireia del Pozo. Com podeu veure, avui la Montserrat Nebrera no ens acompanya, no pot estar amb nosaltres, està sense veu, està en febre, li desitgem una prompta i ràpida recuperació. I bé, és el que té el directe i aquí estic jo. En el Plusvàlua Dones d'avui parlarem de dona i esports. Per fer-ho, ens acompanya la consellera del Consell Audiovisual Català i advocada especialitzada en drets esportius, Eva Parera. Bon dia, Eva.
Hola, bon dia.
També a la taula ens acompanya Mercè Blanco, empresària del sector sanitari. Bon dia, Mercè.
Bon dia.
Ens acompanya també Noemí Ferrer, advocada. Bon dia, Noemí, com estàs?
Bon dia, Mireia. Què tal?
Molt bé, benvinguda.
Gràcies.
I en últim lloc, i no per això menys important, ens acompanya també l'habitual en aquesta taula, advocada Olga Ortiz. Bon dia, Eva. Ai, bon dia, Olga.
Bon dia, Mireia.
Com esteu?
Molt bé, molt bé.
Molt bé, doncs avui parlarem de dona i esport amb l'Eva Parera, que com us hem comentat és consellera del Consell Audiovisual Català, advocada especialitzada en dret esportiu, també és exsenadora i va ser una de les primeres dones a Catalunya i Espanya a dedicar-se a la defensa del dret esportiu des del món legal. Eva, com estem?
Molt bé.
Molt bé. Escolta, mira, en el món de l'esport ens trobem doncs, diferents llenguatges que volem parlar, entre d'altres coses, de quin és el llenguatge que s'utilitza en termes d'esport, la visibilitat de l'esport femení, si les grans marques patrocinen o no patrocinen els esports femenins i quins d'ells són. També ens agradaria parlar de la minoria de dones tècniques i directives i quina implicació hi ha en la manca de visibilitat de l'esport femení. Com es troben les periodistes, si n'hi ha moltes o no. Per començar, ara que ens hem situat una mica, tenim el darrer estudi de la Red d'Institucions Reguladores Mediterrànies, que és una entitat que aplega 24 països de la conca mediterrània, que han elaborat recentment un estudi sobre la igualtat entre homes i dones en els programes d'esport en els mitjans audiovisuals. Tu, Eva, des del Consell Audiovisual Català, has analitzat, amb altres companys, lògicament, la realitat en el món de l'esport a TV3 i a Esport 3. Què us heu trobat? Què ens diuen les dades?
Doncs t'ho resumiré molt fàcilment. L'esport femení està absolutament invisibilitzat als mitjans de comunicació, és a dir, no existeix.
Invisibilització total, diríem.
Total, absoluta. Jo ho resumiria amb aquest vocable. És a dir, no existeix. Això va ser una iniciativa que va sorgir de diversos organismes reguladors com el nostre, sí, d'analitzar sobretot canals públics i canals especialitzats, aquells països que ho tenien, canals especialitzats en esport, a veure quina era la presència d'esport femení en els programes, quina era la presència d'esportives, de dones esportives als programes, quina era la presència de periodistes, dones, en els programes, tertúlies, retransmissions esportives, així. Les xifres són nefastes, és a dir, TV3 potser que és la que més alta ho té un 3,9% d'esport femení, no? Quan tinguem clar que les llicències federatives que estan donades a dones esportistes representen una quarta part del que són les llicències en el conjunt. Vull dir que estan bastant infrarepresentades.
Clar, i a les tertúlies comentes que trobem molt poques dones. I com a presentadores? Zero?
No, sí. Podríem dir que quasi que sí. És a dir, hi ha més visibilitat, per exemple, de periodistes esportives a plató.
Sí.
En canvi, aquí milloren les xifres, encara que no són per fer una gran festa, però, en canvi, periodistes esportives fora de plató, o sigui, a peu de camp, així, és...
És pràcticament nul.
Sí, sí, és lamentable.
Però és nul a nivell real o és nul a nivell de visibilització?
No, és nul a nivell... Bueno, et diria mig i mig.
Sí?
És a dir, és més nul a nivell de visibilització, sí, que a nivell real. És a dir, hi ha moltes dones periodistes que, sí, estan especialitzades en temes d'esport. No són tan visibles com...
Clar, perquè jo recordo, per exemple, fa uns anys, quan va ser el Mundial, que segur que recorda a tothom, que la Sara Carbonero va sortir a la fama o va fer el gran pas perquè ella estava retransmetent aquesta informació, estava seguint el Mundial. Ella ja portava una carrera, ja,
bueno,
portava anys.
Va fer el gran pas perquè el seu nòvio era qui era i li va fer un petó a una antena, no? Diria que no seria la manera.
No. Bàsicament, no és la millor manera, no seria, de representar-nos,
sí,
no?
No seria la manera de destacar.
No, però... Em refereixo que ella ja portava uns anys sent periodista esportiva, estava completament focalitzada en el món del futbol i arrel, doncs, com bé dieu, d'aquest petó salta a la fama o es fa visible per absolutament tothom. Quin llenguatge utilitza, Eva? Amb quin llenguatge ens trobem?
No, a veure, tu, quan es parla d'esport, el llenguatge utilitzat principalment és un llenguatge des de l'òptica masculina.
Masculina.
No? Això té una clara explicació, jo crec, que podem compartir-la o no, però l'explicació hi és a dir, no és ninguna voluntat de fer-ho així expressament. Jo crec que aquí es va fer un estudi fa uns quants anys ja, potser 12 anys o així, en què s'analitzava quin interès hi havia per part de l'espectador en retransmissions esportives. Llavors es diferenciava interès de les dones i interès dels homes. Es va acreditar que l'interès de les dones era bastant molt més inferior que l'interès dels homes en retransmissions esportives, no? I això comporta automàticament que el llenguatge utilitzat als mitjans de comunicació sigui un llenguatge adreçat al públic que tens, que és el públic masculí.
És lògic. Tu sempre t'adreces o fas servir un llenguatge destinat a això, al públic que t'estàs dirigint.
Aquí, a més, hi afegim bastant sexisme, diguéssim. És a dir, una esportista femenina, sí, dona, per tenir l'atenció dels mitjans de comunicació, sí, ha d'haver tingut un èxit, principalment. Això no passa amb els esportistes homes. És a dir, un esportista home és notícia perquè és notícia, perquè s'ha comprat un cotxe nou o perquè el que sigui, no? O perquè té una nòvia nova, no? És a dir, en canvi, una dona només acapara l'atenció si ha tingut un èxit.
I un èxit molt elevat.
Un èxit molt elevat.
Perquè si no, tampoc surt, no li donen gaire lloc a les planes dels diaris.
No, no, però a més, es troben, aquestes dones es troben amb el problema de que si no tenen una determinada aparença física, no, tampoc, o sigui, es poden trobar que tu, havent tingut un gran èxit esportiu, no tinguis el ressò que has de tenir perquè un altre esportista dona que no té cap èxit esportiu però és Kournikova, acapara els mitjans. Per tant, obté més patrocinis, obté més sponsoritzacions, només pel fet de que té una aparença física que atrau més al espectador.
Per tant, podem lligar el tema de l'esport amb la cosificació, també,
absolutament,
amb el que estàs dient.
Absolutament, amb la cosificació i amb el llenguatge que s'utilitza, que és absolutament un llenguatge sexista.
I, per tant, també ho lliguem a que amb aquesta, quan a cosificació més alta i millor imatge corporal, per dir-ho d'una manera, o millor aparença, també més rendiment econòmic.
Segur, encara que és ínfim, és a dir, estem parlant d'un rendiment econòmic que no arriba ni a la sola de la sabata del que pot arribar a percebre un home.
Clar.
Això ja no només a nivell esportista, a nivell personal, sinó en quant a patrocinis de l'equip, a subvencions que reben les federacions, etcètera, etcètera. No? És absolutament...
Diferent, exacte.
Total.
Sí, perquè ens trobem moltes vegades, doncs avui en dia que funcionem tant a través de les xarxes socials, fotografies de que ha guanyat un equip de dones a handball o a un esport determinat, i en canvi, si posem les notícies, arriba la secció i no parlen d'aquest, de que han guanyat, de que han obtingut un trofeu.
No, no, tu pots haver guanyat, l'equip femení de bàsquet pot haver guanyat la Copa d'Europa, i això va a la tercera notícia després de que el Messi ha tornat als entrenaments després d'estar de baixa 15 dies, no? I és prioritària la informació del Messi.
Exacte.
Que, però és que, a més, això li afegeixes el fet... A veure, pensem... Una cosa que jo crec que exemplifica perfectament el que és. És a dir, es parla d'esport i es parla d'esport femení. No, senyors, l'esport
és
esport.
Exacte.
No? I, per tant, lo lògic és que sigui esport masculí i esport femení. És a dir, quan es parla de la final del Mundial del Mundial de bàsquet, si no es diu res, tothom assumeix que és la final del Mundial de bàsquet masculí. En canvi, quan és femenina, es diferencia. Partint d'aquesta base, ja anem molt malament.
Sí, sí, i tant.
Ja anem molt malament, perquè llavors vol dir que el llenguatge és des d'una òptica absolutament masculina i discriminatòria, no?
Molt bé. Si et sembla bé, Eva, anem a obrir els micròfons a les nostres tertulianes, la Mercè Blanco, que ha sigut de tota la vida esportista. Ella practica la natació cada dia de la seva vida. Sí. Després tenim, només per recordar-ho, a la Noemi Ferrer, que és advocada i també practicant de l'esport, i a l'Olga Ortiz, que ella fa boxa. A part de que ha sigut regidora en temes socials i, per tant, tot el que és benestar, doncs, està molt posada, és practicant de boxa. A veure, noies, què us sembla?
Jo tinc que dir una dada que a mi, quan sabia que venia la Eva i hem estat preparant una mica l'entrevista, notícia dels Jocs de Rio. 8 medalles per les dones, 7 pels homes. Va sortir més els homes que les dones. I et vull dir, el titular de, per exemple, la Carolina Marín, que es va convertir en una de les més importants perquè va guanyar en badminton. I això era joc estrella dels asiàtics, ¿vale? A l'As va publicar, Diario As, Rivas, el hombre que convirtió en oro las rabietas de Carolina.
La notícia és ell.
És ell. En el Mundo li van dir a la Carolina, ¿eh? Y hasta que se ha echado novio. O sigui, que són coses que passem per alt, però són micromachismes en aquests diaris de contingut esportiu, però que tenen tendència a una lectura masculina. Llavors, aquí ho trobem.
Jo la sensació que em dona és que és un mal endèmic. Vull dir, la dona, quan la Segona República va sortir disparada amb el món de l'esport. També és veritat que eren dones d'una societat aposentada, però d'alguna manera van donar molt exemple. O sigui, hi ha la Moles, la Margarita Moles, que va ser impressionant, i, bueno, i la tenista aquella tan coneguda. Però va venir la Guerra Civil i les dones hem tingut que tornar una altra vegada a conquerir els llocs, a més, sense cap ajuda. Jo m'agradaria saber... què va passar a la Segona República perquè aquelles dones tenien més suport, independentment del moment en què havia, perquè, clar, l'opció... A veure, i ara...
Jo crec que, clar, a l'època de la República va ser tota una revolució, però jo crec que en tots els sectors, en tots els teixits, i potser el que ens manca avui en dia és tornar a fer aquesta revolució des de tots els estrats i des de tots els sectors, i donar-nos a compte que és molt important des de casa l'educació que reben els nostres fills, les nostres filles, i que tots estem implicats, pares, mares, professors, i que si no es canvia des de casa, des de tots els estrats, no aconseguirem això. I també és això, el temps de la República. Però què va passar, perquè no sé si ho sabeu també, que les primeres Olimpiades femenines van ser a l'època d'Egipte, a la deessa Hera. Aleshores dius, què va passar amb un nivell, les dones espartanes, que s'entrenaven a la lluita lliure per combatre les guerres, les dones cretenques, que també... Què va passar amb aquestes dones que tenien un impuls, o inclús a l'edat mitjana, que
i
també...
Que tot això ha anat...
Què ha passat? Què va passar a la història que ens van callar?
Pues mira què ha passat.
I perdona, que tot això ha anat desapareixent, i avui en dia molts esports que es consideren d'homes.
Exacte.
No de dones. Vull dir, per exemple, el tema del boxe, per sort, ha anat canviant i ja es considera de qualsevol...
Això que comentes és un punt molt important. Jo crec que no és només els esports que es considerin homes o dones, sinó que hi ha esports que practiquen les dones, que inclús les esportistes són qualificades. Ets més femenina o menys femenina en funció de l'esport que practiques, no? Llavors, això què crea? Això és un gran perjudici per les nenes.
Sí.
És a dir, perquè primer no tens els esportistes d'èlit, són models
a seguir,
no? Són referents. Llavors, això genera una manca de referents per part de les nenes en quant a esportistes d'èlit, no? I a més, fa que a l'hora de voler practicar un esport, una nena amb una determinada edat es refreni en funció de que si ell esport està ben considerat o mal considerat en quant al fet que ella sigui dona i el practiqui.
Clar, perquè és el grup. Tornem a estar un altre cop a la vessant cultural.
Clar, això, Eva, ho lliguem amb el que estava dient la Noemí quan es referia a l'educació, que és bàsica. Realment has tocat un tema que nosaltres aquí en el Plusvàlua Dones remarquem molt, que és l'educació que rep des de casa, perquè
exacte,
és la base.
És important, la base, i
correcte,
després
l'escola... A les escoles. Però, clar, quina realitat ens trobem? Que en els patis de les escoles, que és on hi ha més micromasclisme, ja ens trobem als 5-6 anys que a moltes nenes, a l'hora del pati, no se'ls deixa jugar a futbol.
A mi em passava.
Per exemple.
A mi em passava a l'escola.
Aleshores, què fem, Eva? Per què...
Bueno, jo m'escapava i me n'anava a jugar a futbol amb els companys i després em castigaven, no? Però jo jugava a futbol.
Clar, però avui en dia, si et ve la nena, és que no em deixen jugar a futbol a l'hora del pati. Per què no? O sigui, jo crec que precisament també des de les escoles s'ha de
fomentar.
Exacte.
Des dels professors, què passa, que s'impliquin, què passa en els patis, realment, què hi ha en els patis?
També el que deia la Eva, i que crec que la figura femenina com es ven en els diaris quan guanya alguna cosa, o balonmano, o boxa... El diari Marca va publicar sobre la Teresa Almeida, de la selecció de balonmano d'Angola, va dir... Pesa 98 quilos i una portera sin complejo. És que així...
Tornem a la imatge.
No anem bé.
Aquí ve, al lloc de... Quina és la notícia? El tema de l'esport, veritat? Doncs no, ens n'anem a la imatge, que això també passa molt en política. Parlen del lloc de la notícia política, de la imatge que té aquell dia aquella persona.
I els atributs, però els atributs que se li donen com atributs positius a un esportista sempre són atributs amb referència a un home, no? És a dir, doncs tens una... una gran ciclista pues és l'indurany del ciclisme o els atributs que se li donen pues té la força de tal o la, no? És a dir, no té atributs propis femenins.
I la diferència també de lo que cobren uns als altres, per exemple, l'altre dia unes germanes que són, es diuen Sánchez Alayeto i jugadores de pàdel que són boníssimes, però boníssimes, aquestes noies deien, els nois cobren 5 vegades més que nosaltres.
Sí, però ara anem bueno, a parlar... és el mal endèmic que ens passa.
En moltes coses, sí.
Exacte.
Ara anem a parlar de la realitat, del que ens trobem nosaltres, com a dones, al dia a dia, per anar a practicar esport. Hi ha una època, des dels 30 als 45 anys, més o menys, que els gimnasos, tot el que són els centres esportius, noten una davallada d'inscripcions o de persona que paga la quota que es centra en el, bé, en el gènere femení. Què en pensem?
Jo quan estava a la regidoria de Mataró, en temes d'igualtat, vam fer dos programes. Un que era per dones de 60 a 75 per tornar a la pràctica de l'esport, perquè ells continuen fent esports amb 60 anys, i notàvem que elles, com es queden a cuidar els nets en aquestes dedicacions, no es dediquen temps per ella. I l'altre també va ser aquesta bretxa que comentes, Mireia, i és veritat que era un tema el mateix treball, criatures, i que es deixen elles. En canvi, als gimnasos es pots trobar plens d'homes. Jo vaig entrenar a les 8:30 de la nit, 8:30 de la nit, que tu has dit que faig boxa, i majoria homes.
Però aleshores potser també les dones hauríem de posar una mica de la nostra part per aquesta època de criança i de combinar feina, casa i tot.
Tinc una altra dada,
obligar-nos.
Quan ens divorciem, quan ens divorciem anem al gimnàs tots, eh? És important aquesta dada.
Oi, sí. Oi, sí.
No, home, però ja per un tema de salut ens hauríem d'obligar a anar. Oi que t'obligues a anar? T'obligues o vas a treballar i t'encanta. Doncs també buscar un temps.
Per nosaltres mateixos.
Hem de fer cabre a les nostres vides, no? Que necessitem un temps per nosaltres, un temps també mental, perquè la salut genera, bueno, fer esport ja se sap, que genera
dopamina.
I endorfines.
I els horaris també s'ha... O sigui, els gimnasos o la natació, on sigui, o hi ha aquests complexes, ja obren d'hora. Però obren d'hora i m'afixo de que van molts homes aquella d'hora. A partir de les de que han deixat els nens a col·legi, tots són senyores.
Hi ha gimnasos que hasta posen guarderia ja.
Bueno, però també m'imagino que la tarifa deu ser diferent.
Sí, exacte, bastant diferent, sí. Que no tothom s'ho pot permetre. Però també és cert que els darrers anys, cada vegada, a ciutats grans, ens trobem més persones corrent pel carrer. Sí. Degut a la crisi, que va haver-hi gent que es va haver de desapuntar, igual que han proliferat molt els gimnasos aquests de tarifa plana qualsevol dia i hora de l'any, també ens trobem gent corrent pel carrer.
Jo crec que la gent, el que... Bueno, ens trobem molta gent, però jo que a vegades observo, veig més homes, També és el tema de la que parlàvem de la seguretat als carrers, la seguretat a la ciutat, fer ciutats sostenibles per l'acció femenina, ciutats amb urbanisme femení, això es deia així quan jo estava en temes d'igualtat, és a dir, llocs on ens sentim segures per anar a córrer, perquè la veritat, Mireia, a les 7 de la nit, a mi em fa una mica de cosa sortir a córrer, eh? És que, sí. Si no ho veig molt de dia, no.
Bueno, que hi hagi llum natural.
Des del moment en què es fabriquen cotxets de bebè per fer running, jo personalment crec que tenim un problema. És a dir, si jo haig de sortir a fer running, soc mare, eh? Soc mare d'una nena de 4 anys. Si jo haig de sortir a fer esport, és un temps que em dedico per mi, per fer esport, perquè l'esport ha de ser, a part d'una activitat... en benefici de la teva salut, ha de ser una activitat per desconnectar una mica i dedicar-te a tu una mica, no? Doncs, si no pots tenir una hora per deixar la criatura amb el teu marit, la teva parella o qui sigui, és a dir, vol dir que potser ens estem posant masses obligacions també a nosaltres mateixes o se'ns posen masses obligacions a nosaltres mateixes que ens obliguen a sortir a fer running amb el cotxet
també és veritat
de la criatura.
Que cada vegada hi ha tant més homes com dones, hi ha més parelles, que ha proliferat molt tot això de les maratons, bueno, mitja marató, marató, i que la gent, bueno, doncs s'enganxen i acaben amb tota la família.
Però això és una activitat en família i
clar,
està molt bé.
Clar, està molt bé, sí, i sí. Porten els cotxets, els sí, veus sí. Corrent amb el cotxet de la criatura.
No, això és una activitat en família és una altra cosa. Jo crec que és més lleure que esport, això, eh? Jo crec que això és més una activitat de lleure, com el anar caminant, a fer senderisme, que no una activitat esportiva per cuidar-se.
El que passa és que m'he donat compte d'una cosa. És ara menjar-se un croissant és admirar malament. Perquè, sí, doncs a mi m'encanta malament, un croissant net els matins són molt bons. Però, clar, llavors ja no ets la imatge de salut. No, perquè, clar, el que fa el quili, aquest que es maten per les, fent les bicicletes i tal. Oh, que bé, tal. Però, escolta'm, un croissant net.
Bueno, i esmorzar de forquilla i ganivella, ja ni te cuento.
La vida, la societat ens marca, i això ho vaig llegir en un comentari de l'Antoni Puigverd, que m'encanta, i ho deia, és que clar, saps el que és menjar-se un croissanet amb el cafè olé, amb una...
Vale. Sense tenir càrrec de...
No, ui, bueno, en fi.
A lo millor hi ha gent que ens està escoltant i s'estan prenent el croissant i ho estan disfrutant.
Felicitats.
Que la vida s'ha de disfrutar.
Però aneu mitja hora al gimnàs, noies.
Noies i nois, que és un tema...
No, però estem parlant d'esport femení, no?
Hem de guardar aquesta mitja hora, no?, de descans per nosaltres mateixes, desconnectar, carregar piles, que això també, no només per nosaltres mateixes, sinó pels que els envolten a la feina, les famílies, i, bueno, intentar trobar, aviam, què podem fer per tots aportar el nostre petit gra de sorra i canviar aquesta realitat de mica en mica, no?
Exacte, perquè, per exemple, en els centres cívics, cada vegada s'està donant més tema d'esport, tema de salut... La tercera edat, que ja sabeu que amb el canvi demogràfic tenim moltíssima tercera edat, i tercera edat molt activa, per sort. La Mercè està dient que ella n'és una. Doncs tenim, sí, tenim tot el que són les seccions de gimnàs, gimnàsia suau, respiracions plenes. O sigui, com a mínim a Barcelona, que és el que controlo més, les dades estan en llista d'espera. Però majoritàriament, Mercè, són dones.
Sí. Perquè som disciplinades.
Ah,
som disciplinades. Nosaltres hem nascut per dir, tu fas això, tu fas allò. Ja està.
Jo crec que ja s'han alliberat dels fills i de les seves càrregues. Clar, jo crec que ja s'han alliberat. I dius, ara ja és temps per disfrutar. Tinc els fills criats, estan casats, potser ja he deixat el net a l'escola, sí, anem a fer les nostres activitats.
O tenen aquell moment de la seva vida per situacions personals. Exacte. Com et diuen, m'ha preguntat a mi a què et dediques, a fer la meva vida, que no li he fet de mai, la meva.
Correcte, molt bona resposta, Mercè.
No sé, no en tinc altra.
Olga, i què pensem del fet de que un nen... Ara girem completament la truita, perquè aquí és un programa que el que busquem és la igualtat entre homes i dones, no busquem ni molt menys cap disputa, sinó que socialment anem tots agafats de la mà i puguem avançar, que un nen faci ballet. Ballet és per dir alguna cosa, eh? Esports més classificats com a femenins, perquè n'hi ha que els classifiquem de masculins, però també passa a l'inversa.
Jo agafo el que ha dit la Eva, de que en el moment que fem distinció entre esport femení i esport masculí tenim un problema. Jo agafo això, o sigui, esport és esport, faci qui ho faci.
Bé, fan patinatge artístic sobre gel, i és fantàstic, i ningú ho tilda de res.
De menys masculí, com...
De menys masculí.
Però és el que deies, Mireia, l'educació. És com eduquen els pares, com educa l'escola, si...
L'entorn.
És una mica tot, no? I llavors hem de començar a obrir el cap, i l'esport és esport. I jo perquè faci boxa no sóc més masculina, al contrari.
Exacte.
I el meu toque femení.
Clar, i un nen que faci dansa, doncs el que està fent és expressió corporal i desenvolupar-se en funció del seu entorn. Doncs bé, s'animarà a seguir-ho practicant o no? Ja es veurà.
Bueno, no, ja no entres en el tema de requisits físics per practicar determinats esports. És a dir, trobes amb nenes que fan gimnàsia rítmica, per exemple, o determinades disciplines que són molt dures i que, pues, si tens un desenvolupament genètic, pues, que tens pits grans o tens que això, t'ho marca la naturalesa, no? Doncs ja tens un problema. Doncs, això també és un tema a tenir molt en compte i a vigilar.
Doncs bé, fins aquí el Plusvàlua Dones d'avui. Un temps que ens ha passat volant molt ràpidament. Agrair-vos moltíssim haver vingut. Moltes gràcies, Eva Parera.
A vosaltres.
Moltes gràcies, Mercè Blanco.
A vosaltres.
Moltes gràcies, Noemí Ferrer, que era la teva primera vegada en el Plusvàlua Dones. T'esperem més sovint.
Moltes gràcies, Mireia.
Anna, tu i Olga, moltíssimes gràcies per haver vingut.
Gràcies.
Des d'aquí enviem una salutació i, com hem dit abans, una prompta millora a la Montserrat Nebrera, que avui no ens ha pogut acompanyar. I us recordem que aquest és un programa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, presentat per la Montserrat Nebrera i dirigit per Mireia del Pozo, que sóc avui qui us ha parlat. El nostre tècnic, que sense ell no hagués sigut possible, el Jordi Carretero, avui també el tenim malalt, i tenim amb nosaltres el Toni Huguet. Moltíssimes gràcies, Toni. Sense els tècnics de so, aquest programa no pot tirar endavant. I ens retrobem la setmana vinent. Moltes gràcies a tots i que tingueu un bon dia.